quart de 10 del matí, benvinguts a la tertúlia al Gall del Monestir. És dimecres 18 de setembre del 2013, primera tertúlia política de la temporada, que arriba també després de la Diada Nacional de l'11 de setembre, en què més de 3.500 santcugatencs organitzats a través de la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana van participar en diversos trams de la Via Catalana, que segons els organitzadors va plegar 1.600.000 persones en una cadena humana de 400 quilòmetres que va travessar tot el país. Una acció que va aconseguir l'objectiu de captar l'atenció internacional i que va despertar al govern espanyol una resposta d'indiferència, amb l'única excepció del ministre d'Afers Exteriors. Posteriorment hem conegut també la resposta del president Rajoy a la carta del president Mas demanant-li negociar la convocatòria d'una consulta sobre la independència a Catalunya. Rajoy, que tornava a dir que la consulta no encaixa a la Constitució però que el diàleg es manté obert. I en les últimes hores, responent als missatges del govern espanyol, diverses veus de la Comissió i del Parlament Europeu que han intervingut també en el debat per dir que si Catalunya es declara independent sortirà automàticament de la Unió Europea i en tot cas hauria de reiniciar el procés d'adhesió com un tercer país qualsevol. I per cert, tornant a Sant Cugat, aquí la Diada Nacional es va viure amb normalitat, sota una pluja intermitent i amb potser dos titulars. L'estelada va tornar a onejar el mastil municipal de la plaça d'Octavià, ho va fer per ordre de l'alcaldessa, i el PP no va assistir als actes institucionals de la Diada. A més, el ple d'aquesta setmana, dilluns, Sant Cugat s'afegia al Pacte Nacional pel Dret a Decidir amb el suport de tots els partits, excepte el PP. Amb tots aquests ingredients sobre la taula, avui donem la benvinguda als nostres companys dels grups polítics municipals per Convergència i Unió, Jordi Puigneró, bon dia.
Molt bon dia.
Pel Partit Popular, Jordi Carreras, bon dia.
Bon dia.
En representació del PSC, Pere Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Iniciativa, Joan Calderón, bon dia.
Molt bon dia.
I per la CUP, Guim Pros, bon dia.
Molt bon dia.
Amb vostès volem comentar tots aquests temes que hem posat sobre la taula, però també altres temes que tindrem temps per tot del ple municipal d'aquest dilluns, que va venir també carregadet. Si els sembla, però comencem pel repte de la negociació Mas-Rajoy. Rajoy que diu, hi ha marge per negociar, no hi ha data límit, no hi ha topall temporal, però el govern de Catalunya que torna a posar sobre la taula que no hi ha més marge per negociar, sinó és per dir de quina manera es pot fer votar els catalans sobre el seu dret a decidir si volen ser o no un estat. Convergència i Unió.
I el nostre marge, el de molts partits que ens hem presentat a les eleccions, és el de... ens vam presentar a les eleccions precisament amb un programa electoral que deia que faríem una consulta. I per tant el nostre marge són els nostres electors, que són els que ens van votar i van dir endavant amb aquest projecte polític, que és durant el proper mandat a Catalunya s'hauria de celebrar una consulta per decidir el futur de Catalunya. Per tant, aquest és el nostre marge. Si al senyor Rajoy no li agraden aquests límits i aquest marge, doncs potser que s'ho hagués pensat abans, perquè des de fa molts anys Convergència ve demanant o venia demanant millores en molts àmbits. Vull recordar que va provocar les darreres eleccions, va ser una negativa absoluta, un portasso a la proposta de pacte fiscal, que també portàvem anteriorment en el nostre programa electoral, que els electors ens havien donat una majoria per tirar-la endavant, però bé, a Madrid sempre ens trobem el mateix. Ens trobem un portasso no a Convergència i Unió, sinó un portasso a una gran majoria de ciutadans de Catalunya que han escollit uns partits que volen tirar endavant un projecte polític. I com va començar tot això? Quin va ser el detonant de tot això? Doncs cal recordar-ho. El detonant va ser, també provocat en gran part pel Partit Popular, amb un recurs d'inconstitucionalitat en un estatut que havia votat el Parlament de Catalunya, que havia aprovat el Congrés de Diputats del Parlament d'Espanya, per tant, la sobirania del poble espanyol, i que va ratificar amb referèndum el poble de Catalunya. Doncs resulta que per un recurs d'inconstitucionalitat del Partit Popular, aquest estatut va ser retallat, dilapidat, i per tant això va ser l'inici l'inici per veure de que realment calia trobar doncs una altra via de relació amb Espanya, perquè la via que havíem estat explorant fins llavors, que era la via estatutària, doncs havia quedat morta.
Partit Popular, des de Sant Cugat, com veuen els marges que té Rajoy per negociar? Perquè diu, hi ha voluntat de negociar, no sobre la consulta, sobre què aleshores?
Amb el marge jo crec que l'ha deixat clar el propi president del govern, perquè no pot fer una altra cosa, a més el president del govern, no? Perquè el que diu el president del govern és que es pot negociar, que s'ha de negociar, que això el Partit Popular ho ha dit des dels inicis, des de fa molt de temps, que el que és evident és que es necessita un replantejament de l'encaix de Catalunya-Espanya, especialment amb el que fa referència a les qüestions d'ordre econòmic, amb totes les qüestions, no solament les d'ordre econòmic. I això l'única manera de resoldre-ho és parlant, és negociant i és veient com s'arriba a una solució que sempre és complexa necessàriament per la complexitat del tema, que sigui mínimament satisfactòria per les dues parts, no? Ara bé, això el que s'ha de fer, el marc, la limitació que marca no solament el president Rajoy, sinó a tot partit i a tot dirigent polític que sigui mínimament responsable, és el marc de la llei. Per això, de la mateixa manera que ara s'està dient que els tractats europeus s'han de respectar i que això suposa necessàriament, ho han dit els dirigents europeus, ho ha dit el propi senyor Duran, no sé si amb aquesta claredat, però ha dit que els tractats són els tractats, ens agradin o no, doncs de la mateixa manera s'ha de respectar, i encara més si vostè vol, perquè és més propera, les normes internes espanyoles, començant per la Constitució i seguint per l'Estatut. Llavors, a dintre d'aquesta normativa no existeix, ni en els tractats ni en els tractats de la Unió Europea tampoc, no existeix el dret a la segregació d'una part d'un estat per convertir-se en un estat propi. No existeix aquest dret, o sigui, no està reconegut aquest dret. Llavors, el llançar la campanya que ha fet el nacionalisme, no per dir per una altra via que no és així, a més, però el llançar a la població per un camí tan incert com aquest, doncs fa molt poc bé a Catalunya, no? Perquè si el que volen és defensar el dret a la secessió, escolti, Esquerra Republicana ho ve defensant des de fa molts anys, no? Forma part de la seva,
no tants, no
de
tants.
La seva entranya.
No tants.
Bueno,
els anys 80.
Quants?
No, els anys 80, no, no tants.
És igual.
La memòria és curta.
Però certament ho defensa i està en el seu dret i és perfectament
sí.
Legítim. Ara, el que no es pot fer és defensar que trencarem amb Espanya i trencarem amb tot i ens assaltarem la llei i ens anirem fora de la llei. S'ha de fer dintre del marc de la llei. I si es vol defensar el dret a la, això acabo de seguida, si es vol defensar que es reconegui aquest dret a la independència a Espanya i a Europa, doncs es pot defensar, però dintre del marc legal.
PSC, Pere Soler.
Sí, vostè ha tocat moltes tecles, el moderador, ha posat moltes peces sobre la taula i suposo que cadascú doncs parlarà del que cregui de parlar. El que sí que està clar és que, bueno, el primer que s'ha de dir és que en el ple del municipi també es va acordar donar suport a la comissió parlamentària, que és amb la qual nosaltres ens hi sentíem més còmodes que no pas, diguéssim, el que era la plataforma del dret a decidir, aquesta cívico-político-cultural catalana, no? Com podien dir d'alguna manera. Per tant, no és només això, sinó és ampliar el ventall per arribar al màxim consens possible. I a més, tal com ja ha sortit en els mitjans de comunicació, doncs el nostre partit doncs està fent esforços també per poder-se sumar a la declaració del president Rigol i, per tant, sumar esforços. Amb què? No amb el dret a la secessió, com diu el senyor Carreras, sinó amb el dret a poder opinar sobre la secessió. Amb això estic d'acord. És a dir, què vol dir el dret a decidir? Diguem-ho clar, el dret a decidir vol dir democràcia. Vol dir consultar si estem d'acord amb un estat amb el qual, pel que es veu, doncs, no hi ha l'encaix suficient de Catalunya amb l'estat espanyol actualment, o no, o pel contrari, si s'està d'acord, o bé es vol un altre canvi de model. És a dir, tot això és el que s'està plantejant. Jo crec que és sa el debat de dir quin és l'encaix que hauria de tenir. Nosaltres portem temps, com ho sabem tots, per activa i per passiva, potser ens hauríem d'explicar millor el que és, però la paraula aquesta del federalisme no vol dir res més que això. És una nova relació amb l'Estat des de Catalunya. Això vol dir que l'Estat ha de ser uniformat i ha de ser federalista i tothom ha de tenir la mateixa interacció entre el govern central? No, escolti, nosaltres parlem de Catalunya, que per algú estem en el territori català. I per tant, estem demanant i estem fent pedagogia en el nostre partit germà, en el PSOE, perquè arribin a entendre que la millor manera de solucionar, però no el problema, que a mi no m'agrada quan es diu el problema de Catalunya, sinó solucionar l'adequació de la societat amb les lleis que deia el senyor Carreras, és buscar un nou marc de relacions. I si em permet, bueno,
Acabi.
Sí, no. Llavors, a partir d'aquí, aquest nou marc de relacions és el que ens ha de portar a sortir d'aquest atzucat. Què vol dir? Home, tenim pendent una llei de consultes del Parlament de Catalunya, que podria ser el principi del marc jurídic amb què ens emparés poder treballar en aquest fet i per tant, doncs, continuar treballant. Ara, també és veritat que hi ha molt soroll, no? En comunicació era allò l'emissor, el receptor, i en mitjà el soroll que, d'alguna manera, distorsiona tot el que és el missatge. Però una banda i a l'altra, no? El fet de que si Europa ens reconeixeria com a estat, això és soroll. El fet de que les coses que venen molt possiblement de mitjans de comunicació dient que a Catalunya no es pot parlar castellà perquè són perseguits, o dient, i això ho he vist jo per la tele, que s'haurien d'enviar els tancs, doncs no. És a dir, hi ha soroll per dues bandes, jo crec que aquest soroll s'ha de minvar, hem de treballar perquè realment la ciutadania de Catalunya aconsegueixi adequar-se a la societat del segle XXI.
Joan Calderón, Iniciativa.
Bé, hola, bon dia. No, en primer lloc, la satisfacció de que en l'últim ple municipal es va eixamplar el suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a mínim a Sant Cugat, i jo crec que això és molt important. Pel que fa a la resposta d'aquesta relació epistolar que tenen els dos presidents, tant el de la Generalitat com el de l'Estat, bé, és una relació epistolar que evidentment efectivament la resposta del president Rajoy va ser l'esperada. Jo crec que no va sorprendre ningú que digués el que va dir, i a més amb una resposta que en realitat Didi no diu res. No diu res i diu que els marges de negociació estan oberts, però de parlar de la consulta, res de res. Jo vull recordar en primer lloc, jo crec que a dia d'avui la societat catalana té una demanda clara, majoritària, que és exercir el dret a decidir. Tant pels que volen trencar amb Espanya com els que volen una nova relació o encaix, o els que es volen quedar com estan. Jo crec que cada vegada menys són els que es volen quedar com estan. El que és, també ja és un moment en el que la ciutadania no vol continuar amb aquest statu quo, i jo crec que les expressions com la via catalana l'11 de setembre el que manifesten és això, no? Que més enllà del trencament amb Espanya hi ha molta gent també que s'hi suma perquè vol una altra manera de fer les coses, una altra relació i una altra democràcia, no? Volem guanyar la democràcia, és el que vam dir al ple, i volem que la gent es pugui manifestar davant d'una urna. Jo li voldria recordar al representant del Partit Popular, el senyor Carreras, que quan ha convingut la Constitució s'ha reformat en 24 hores. Per exemple, el Congrés en 24 hores va decidir modificar l'articulat de la Constitució per poder pagar el deute abans que qualsevol altra cosa. També recordar-li al senyor del Partit Popular que les respostes per intentar negociar el no sé ben bé què per l'encaix de Catalunya amb Espanya, jo crec que arriba molt tard. Molt tard, perquè s'ha fet molt mal quan vostès presenten el recurs d'inconstitucionalitat a l'Estatut. Això fa molt mal perquè el Tribunal Constitucional es va passar a la legitimitat del referèndum que va aprovar un Estatut, se'l va passar...
I la sobirania del poble espanyol.
Sí. I la sobirania del poble espanyol, perquè es va aprovar en el Congrés... I també amb aquestes reformes que amb l'excusa de la crisi el govern del senyor Rajoy està duent a terme, que porten a més recentralització i en tot cas a un atac a la llengua i cultura catalana, atacant la immersió, atacant el sistema educatiu català. I per últim també dir-li al senyor representant del Partit Popular que aquesta sacrosanta Constitució que el Partit, ja no només el senyor Carreras sinó tots els dirigents o gent del Partit Popular que tenen un micro i sempre diuen que la Constitució és intocable, que tal i qual, els seus predecessors, Aliança Popular, al Congrés dels Diputats i en el referèndum de ratificació de la Constitució, vostès van votar en contra. Per tant, el que els demano és coherència, si vostès fan crides a la negociació i adaptar un marc jurídic a una demanda ciutadana i política àmplia a Catalunya, vostès el que han de fer és canviar les lleis, perquè al final les lleis són l'expressió de moments polítics i de la democràcia, perquè les lleis les fan els parlaments i al final això és el que compta i al final la democràcia ha de prevaldre per sobre del marc jurídic.
I tanquem aquesta ronda i després obrim el debat, amb Quim Pros de la CUP.
Bon dia. Queda poca cosa a dir, eh? En tot cas, jo crec que el procés, que segurament va començar amb el que deia el Joan, el recurs que va posar el PP a l'Estatut aprovat al Parlament de Catalunya. Bueno, doncs ho ha dit el Jordi. Allà va començar el procés. Des de llavors fins al dia d'avui, jo crec que totes les passes que s'han donat són les habituals en, o les normals en qualsevol país que reclama el dret a decidir. Jo crec que el que passa que sí que és veritat que hi ha una banda, i jo sí que ho especifico a un cantó, que s'ha mostrat molt més beligerant en aquest sentit. Les crides al diàleg, el Joan deia que aventar, no és comentar, ja, és que són absurdes ara ja, o sigui, i més a més quan ahir la senyora Camacho va deixar clar quins són els límits del diàleg. Si hem de negociar, si hem de dialogar a partir del que va dir la senyora Camacho i el que porten dient els dirigents del PP al llarg de tot aquest temps, és evident que no té sentit, perquè començar un diàleg quan saps que hi ha portes que són impossibles d'obrir, doncs no sé fins a un punt, fins a quin punt es pot iniciar cap diàleg. Jo crec que el Parlament de Catalunya només té una funció ara ja. És evident que algú ha comentat el Pere, la comissió s'ha de posar a treballar, el Joan Herrera fa dies que ho diu, el Parlament va a pas de tortuga en aquest aspecte, i això és totalment cert. Per tant, només hi ha una cosa, posar-se d'acord i marcar una data per la consulta. No hi ha referèndum en aquest cas, perdó. No hi ha gaire més... I això és, a mi, perdó, i això sí, quan hi hagi la data de la consulta, del referèndum, anar a Madrid i dir, escolteu, nosaltres la farem aquest dia. En quins termes l'hem de fer? En quins termes... Quines eines ens doneu perquè es pugui exercir de manera democràtica? I a partir d'aquí, fer-la. Si això se li vol dir desobediència, que és el que nosaltres portem dient des de fa molt temps, pues, que se li digui així, però jo crec que arriba un moment ja que... I igual que passa amb les respostes que venen des d'Europa, jo crec que no s'aparten dels cànons habituals. Quan no ens legitimaran de bones a primeres, igual que hi ha molts països que callen. Hi ha molts països que callen. Per què callen? Perquè estan a favor o perquè estan en contra? No ho sabem.
La majoria silenciosa.
La majoria, exacte. La majoria, en Europa sí que es pot parlar de majoria silenciosa. I ja ho veurem. I en tot cas, una cosa només, ho dic perquè... En general, la gent que està aquí és partidària de formar part de la Unió Europea un cop siguem un estat. El Joan igual té dubtes, però bueno, en tot cas. Jo només vull dir que hi ha vida més enllà de la Unió Europea. Hi ha vida més enllà de la Unió Europea sense que això signifiqui estar aïllat, i ho demostren molts països d'Europa que no són precisament d'aquests que formin part del Tercer Món. I se m'ocorreix Noruega, per posar un exemple.
Seguim amb el debat, però deixa'm posar dues preguntes també concretes sobre la taula. Vostès creuen que hi haurà consulta, sí o no? Si és que no, quin és el pla B? I quina hauria de ser la pregunta? Perquè d'aquí a finals d'any, segons el full de ruta del president, hem de parlar ja de què portem a les urnes, en tot cas, i quina seria la pregunta, i també se senten cants de sirena d'una suposada, i amb moltes cometes, negociació amb el govern espanyol sobre si, flexibilitzant la manera de preguntar, hi hauria possibilitat de fer o no la consulta, incloent més opcions, o incloent una pregunta que encaixi millor en la legalitat constitucional. Vostès mateixos.
El que hi ha d'haver-hi el 2014 ha de ser que el poble sigui consultat. La forma com s'ha de fer, doncs evidentment jo tinc les meves preferències, per mi hauria de ser doncs una consulta clara, precisa, amb dues opcions de resposta, per no posar dubtes sobre la taula dels ciutadans. Però clar, això com que no depèn, malauradament, i exclusivament del president de Catalunya, ni depèn de Convergència, ni depèn del Parlament de Catalunya, sinó que tenim al davant un estat que es diu Espanya, que posa totes les traves que pot poder doncs, realitzar aquesta consulta, doncs és evident que no podem ara mateix dir com serà. Entenc que hi haurà...
Per tant, té, hi haurà... segons la seva versió, moltes possibilitats de no ser com vostè diu. Per tant, quin hauria de ser el pla B?
Perquè... No, llavors, jo el primer que dic és que el primer que hem de denunciar és que el senyor Rajoy no actuï com el senyor Cameron. Perquè el Regne Unit tampoc es podia celebrar una consulta, Escòcia no podia celebrar una consulta, però el senyor Cameron va dir, escolti, el poble escocès ha votat a un partit que vol fer una consulta i ha obtingut majoria absoluta. És el cas també de Catalunya, que diversos partits ens vam presentar a les eleccions, volíem fer una consulta i majoritàriament hem sortit escollits. Bé, què va fer el senyor Cameron? Va dir, escolti, doncs jo pertoca donar la possibilitat al poble escocès que faci allò que han dictaminat les urnes i, per tant, que es pugui fer una consulta. Per tant, què faig? Li transfereixo la competència perquè pugui fer una consulta. Escolti, això
ara
seria
que parla d'Escòcia,
el més normal. Home, però això hem de denunciar-ho perquè, si no, sembla que realment no pugui ser, sigui impossible, la Constitució ho proveix. No, escolti, és possible si hi hagués voluntat per part del govern espanyol, voluntat democràtica, voluntat democràtica, que això diu molt del que, de com és un govern.
No? Ara que parla d'Escòcia i voluntat democràtica del govern espanyol, deixi'm preguntar-li al Partit Popular, si Escòcia, que ja té data pel referèndum, guanyés el sí a la independència, la posició del govern espanyol, quina hauria de ser, en l'opinió del portaveu del Partit Popular? S'hauria de reconèixer l'accés d'Escòcia com a nou estat a la Unió Europea?
Bueno, hi ha dues qüestions, dos aspectes que són els mateixos que hem tractat abans. Un és el dret intern del Regne Unit, que veurà pues, si ho accepten i està legal, pues, ho serà. I després els tractats de la Unió Europea, que hi haurà que estar el que digui la Unió Europea sobre el particular, si és que té alguna cosa a dir. Aquesta és la qüestió. O sigui, Espanya no crec que pugui dir una altra
cosa. Però Espanya, per exemple, està vetant l'accés de Kosovo, vetaria l'accés d'Escòcia?
No, però és que Kosovo no està a la Unió Europea. Kosovo era una situació absolutament diferent.
Ah, sí, ni no se'ls ha reconegut encara.
No podem mesclar coses que no tenen, que són realitats molt diferents.
Com no, però jo pregunto, en la seva opinió, Espanya hauria d'oposar-se al govern espanyol?
Espanya hauria d'oposar-se a l'accés d'Escòcia? Tant el dret intern, tant el dret intern del país com el dret europeu.
I això vol dir?
Pues que el que surti, si es fa d'acord amb el dret intern europeu, pues tindrà que acceptar-ho, clar.
Per tant, si les urnes a Escòcia diuen que Escòcia ha de ser un estat i aquest estat vol pertanyar a la Unió Europea, Espanya ho acceptarà en la seva
però,
opinió.
Però escolti, vostè això què em vol dir?
Li estic fent una pregunta.
Ah, no, sí, clar, no m'està fent alguna cosa més que una pregunta, perquè vostè el que vol estar fent és el paral·lelisme entre Catalunya i Escòcia, entre Espanya i el Regne Unit, o Kosovo, que són coses diferents, són realitats totalment distintes. És dir, el que passa a Escòcia és una cosa, el que passa a Espanya i a Catalunya és una altra.
Sí, diguem que es diferencien.
Perquè són realitats molt distintes. Miri, per començar, aquí s'està plantejant el dret a decidir. I el dret a decidir com a tal dret, que és el que deia l'altre dia, si vostès busquen a tots els ordenaments jurídics europeus o del món, no hi ha cap ordenament jurídic que reconegui el dret a decidir.
Això deia l'altre dia Javier Cercas, que el dret a decidir és antidemocràtic.
És absurd, no és antidemocràtic, simplement és absurd. Llavors, en aquest sentit, és antidemocràtic, antijurídic, antisentit comú, antitot.
El que és antidemocràtic és que vostès no permetin fer una consulta. Es que porta molta estona parlant, senyor Barreras.
Deixa-la acabar, perquè és veritat que l'he interpel·lat.
L'he interpel·lat les al·lusions.
Sí, que no ha contestat, per cert, però vaja, endavant.
És un dret absurd, per què? Perquè un té dret a decidir algú. Jo tinc dret a decidir si surto de casa, no tinc dret a decidir si pujo d'un salt a l'Everest, m'entens?
I dret a decidir la independència d'un...
Llavors ja és un dret que té una concreció molt clara, dret a la independència, vale? Dret a decidir la independència, això sí, però això és el que s'ha de plantejar.
Per això no es planteja això?
Hem de fer una consulta que no se sap quina consulta, ni quins termes, ni quina pregunta, i llavors de quin dret a decidir estem parlant, de què estan vostès, què estan dient, no? Però és que aquí hi ha una gran... Aquí s'amaga darrere un gran subterfugi que jo no assenyalaria ningú en concret, però hi ha un gran subterfugi, no? Perquè hi ha tot... Quants dirigents de Convergència, per exemple, o d'altres partits, s'han mostrat partidaris obertament de la independència? Molt pocs, molt pocs. S'inclou la nostra alcaldessa.
Això importa, això?
Oh, importa molt, perquè llavors si surt malament... O sigui, jo entenc que la CUP, per exemple, digui clarament que són independentistes, o Esquerra Republicana. El que no entenc és aquesta maniobra del dret a decidir...
Podem parlar, la resta? Que no hi ha alguna cosa, perquè clar, això és
la... I llavors, si van mal dades, diran, home, és que jo ja ho deia, que això de la independència no funcionaria, no era el més propi, no? I si surt que no, llavors, m'entén? Això és una gran covardia, no? Diguin clarament cada un el que pensa i llavors sometin-t'ho als ciutadans i diguin-s'hi als ciutadans, miri, volem la independència. Això Convergència...
Més intervencions.
No, jo li dic al senyor Carreras, sí, si jo li dono la raó, el dret a decidir sobre el futur i l'encaix de Catalunya a l'estat espanyol. Aquest és el dret a decidir que nosaltres defensem.
Quin encaix? Quin futur?
L'encaix territorial, les relacions entre l'estat central i Catalunya.
Bueno,
escolta, però estem amb això. Vostè ja ens nega la possibilitat de poder-ho fer. Però bueno, és igual, jo no vull enfrontar-me amb el Partit Popular perquè entenc que sigui una oposició legítima i perquè veuen doncs, que allò de quan veus les barbes de tu vecino cortar, pon les tuyas a remojar, no? És a dir, jo estic d'acord també amb el senyor Guerreres que Escòcia és una realitat diferent de la Catalunya. Ja d'entrada, les relacions que té el Regne Unit amb la Unió Europea són diferents entre les relacions que té Espanya amb la Unió Europea. La dependència que té Espanya de la Unió Europea és diferent de la dependència que té el Regne Unit de la Unió Europea. Però, bueno, però jo crec que això és fer política ficció. Quan arribat el moment ja veurem què passa amb Europa, si és que arriba a passar, perquè clar, aquí ja donem per suposat que fer la consulta vol dir el sí i que l'endemà serem independents. No, no, podem fer la consulta, veiem què passa i a lo millor ens trobem amb alguna sorpresa. Pla B, jo li diria al senyor Mas que agafés el telèfon i parlés amb la senyora Forcadell i amb el senyor Junqueras aviam quin pla B tenen, perquè com que sembla que totes les decisions es prenen a partir del que Esquerra Republicana i l'ANC li dicten al senyor Mas, doncs potser el pla B estaria bé que els hi preguntés, perquè actualment ha fet una pregunta intel·ligent. Què passarà, no?, després? Si això no es du a terme, què farem? Perquè de moment la resposta de la carta al senyor Rajoy doncs tampoc ha estat molt precisa. Sembla ser que el senyor Homs doncs, bueno, diu el que li sembla quan puja al faristol, però vaja, jo crec que s'ha de treballar. La resposta pot ser que vingui donada a través d'un acord al Parlament, a través de la modificació de la declaració del senyor Rigol, en què totes les forces parlamentàries, amb aquests 103 diputats que diem que van sortir escollits i que estaven en els seus programes el dret a decidir, i per tant certa legitimitat, ja no només del poble que surt al carrer, sinó la legitimitat realment democràtica i parlamentària del Parlament de Catalunya.
Bé, per contestar les preguntes que feies, Miquel, què s'ha de preguntar? Jo crec que ha de ser una pregunta bastant clara, a la línia del que deia el senyor Puigneró, i que no ha de conduir a equívoc. Jo crec que fórmules, per exemple, al Quebec, l'última consulta, crec que va optar per una doble pregunta, no? Si volia la independència de Canadà, i després una segona pregunta, si volien o no més autogovern. Això pot fer variar, no? I no pot fer sortir un resultat clar, no? En canvi, a Escòcia s'opta per... Vostè vol pertànyer a Gran Bretanya, sí o no?
S'opta perquè així ho vol el govern britànic, perquè clar, la posició dels nacionalistes, sí, independentistes escocesos era partidària d'una tercera pregunta del màxim nivell d'autogovern, allò que diuen Devolution Max, que és el nicho on el partit que ara governa Escòcia pensava que podia guanyar.
I que, no les enquestes diuen que és el que vol la majoria. Exacte. De gent.
L'Scottish National Party el que volia era una relació gairebé confederal on afers exteriors i defensa, o sigui, aquesta és la resposta ideal per l'SNP, és aquesta, no tant sortir de la Gran Bretanya, sinó tenir autogovern, tot l'autogovern, finançament propi, tot, menys afers exteriors i defensa. Aquesta era
via
i
federal.
Això és el que l'havia
confederal.
Però fixi's vostè que per un nou, i això va dirigit al senyor Carreras, ho sento, és que vostè ha parlat molt i ha dit moltes coses. Fixi's que per trobar un nou encaix, en aquest cas Escòcia, que això podríem fer un paral·lelisme, més o menys, que no són situacions iguals, en el cas de Catalunya, per trobar un nou encaix, hauríem d'optar per la democràcia i per preguntar a la gent. Perquè el nou encaix i la proposta concreta era l'Estatut de Catalunya. I vostès el van recórrer. Sí. El van recórrer i es van passar a la democràcia expressada en les urnes i amb un suport ampli. Aquest estatut no van donar suport, van anar al Tribunal Constitucional, que en política això ja és... tenen tot el dret, però és lleig, perquè vostès, si no els agrada una cosa, vagin a les Corts Generals, vagin al Parlament i rebutgin-la i defensin les seves posicions.
Tothom, no solament el Partit Popular, però és que vostès ho troben lleig quan no els agrada el que un
poble... No, perquè vostès es van...
Era una llei refrendada pel poble, no era una... Això no era una llei, diguéssim, aprovada exclusivament al Parlament, eh?
És que el poble està subjecte a la llei, també, m'entén? Perquè si no, no hi ha poble, ja...
Era una llei orgànica, si no vols que vas entendre això, ja pleguem.
Bueno, i per últim, jo crec que primer hem de dur a terme el pla A, que el pla A ha de ser Parlament de Catalunya, ha de ser Pacte Nacional pel Dret a Decidir, treballar per la consulta, treballar per una pregunta concreta, garantir el debat de totes les opcions d'una forma objectiva, garantir el debat d'una forma serena. No volem entrar amb discussions identitàries o discussions de confrontació, en aquest cas amb el govern de l'Estat. Volem un debat serè i clar sobre les conseqüències o no de tenir un estat propi, perquè al final aquí el que estem parlant és de tenir un estat propi on puguem decidir el tipus de relació que volem amb l'Estat, un estat propi que es pugui federar, confederar, ser independent, ser una federació amb Europa, que sigui el que sigui, i el pla B ha de ser tornar a fer una consulta, perquè ni eleccions plebiscitàries, ni declaracions unilaterals d'independència, ni coses similars. Ha de tenir la força i el mandat democràtic de tota la societat catalana. I això és expressat amb unes urnes i un referèndum.
D'entrada, s'ha parlat molt de l'Estatut, en tot cas des de la CUP, donar-li les gràcies al PP, perquè gràcies a recórrer l'Estatut tot ha anat molt més ràpid. Vull dir que... Bueno, i de fet, gràcies a tot el que esteu fent i dient, tot ha estat molt més ràpid també.
Estaríem en un altre escenari, ara.
Sí, sí. Sí que s'assemblen en una cosa, en el que segur que no s'assemblen al Regne Unit i Espanya i l'Estat espanyol, en aquest cas, és en la manera com enfoca el problema un i en la manera com l'enfoca l'altre, i històricament. O sigui, jo crec que estem, en aquest cas, lliçons de democràcia, salvant molt les distàncies, jo crec que el Regne Unit a Espanya li pot donar en aquest i en molts altres aspectes. S'assemblen en què? És evident, o sigui... en la pregunta, en l'exercici del dret a decidir, en l'exercici del poder fer un referèndum. I la pregunta que es fa, que es va pactar allà, jo crec que és pràcticament igual a la que s'ha de pactar aquí, i només que hi ha dues possibilitats de respostes, sí o no. A partir d'aquí, sí que podem en el Parlament podem iniciar el dia, bueno, podem continuar portant a terme el diàleg per aconseguir encabir el màxim de sensibilitats en aquesta consulta. Sí, fem-ho, però el pla, ho ha dit el Joan, el pla és fer el referèndum, el pla B és fer el referèndum i el pla C és fer el referèndum. Marcar una data i fer-lo, i no hi ha gaire més a dir.
No, jo volia fer referència abans de sortir del tema d'Europa, que em sembla que és un tema prou important, com perquè, evidentment, podem posar totes les cartes sobre la taula, perquè el Partit Popular l'està utilitzant com una eina de por, una eina de por a la societat catalana. Jo aniria molt en compte...
No només el Partit Popular, en aquest cas.
Jo aniria molt en compte en utilitzar, diguéssim, aquest recurs, perquè, com bé deia el Guim, i jo cada cop també hi estic més d'acord, ull, perquè això d'Europa sembla ser que cada cop hi ha més ciutadans que, bueno, tenen les seves reticències respecte, doncs, a com es porten determinats assumptes, no?
Per tant, possiblement, perdoni, però possiblement perquè no han percebut realment el volum d'inversió que Europa ha esmerçat aquí a Catalunya. Sí, perquè sí, no s'ha sabut explicar. Ja. Perquè és impressionant. Si no hi hagués hagut Europa, en els darrers 15 anys, Catalunya estaria, no la cua com estem en els temes, sinó...
A mi no m'ha de convèncer, eh?
No, jo li dic possiblement per això, perquè no hi ha hagut una pedagogia realment de què és Europa. I Europa és molt més important, avui dia, amb totes les lleis que parla el senyor Carreras, amb el dia a dia, del ciutadà, perdoni.
Bueno... Jo no, a mi ningú m'ha de convèncer de les bondats de continuar pertanyent a Europa, però el que evidentment no puc estar d'acord és amb algunes afirmacions que ha fet el senyor Carreras respecte què passaria, doncs, amb Catalunya a Europa, no?
En primer lloc
vull dir una cosa, i és que jo no conec cap... evidentment, quan tu vols formar part d'un club, no, doncs t'has de dotar unes normes i has de respectar aquelles normes. Quan vols formar part d'un club, quan tu no vols formar part d'un club, doncs evidentment no, has de poder abandonar aquell club i has de poder, diguéssim, sortir-ne. Ningú ha de tenir allà retingut formant part d'un club, i això va una mica per Espanya, eh? O sigui, formar part d'Espanya hauria de ser una voluntat que hauríem de tenir els catalans, i que, per tant, si volem formar part d'Espanya hauríem de respectar aquest marc que ens dotem. Però si hi ha Catalunya no vol formar part d'Espanya, doncs evidentment aquest marc, o sigui, retenir algú, jo no he vist mai cap club que hagi estat obligat a ser-hi.
Si vostè en coneix algun, digui'm quin és.
Pel que fa a Europa, si ben és cert que els tractats no és que diguin que sortirem, és que no hi ha, diguéssim, legislació ni es preveu,
no està previst.
No està previst. Per tant, en tot cas s'haurà de decidir, senyor Carreras, en tot cas s'haurà de decidir, que segurament, com vostè diu i vostè creu, perquè deu tenir contactes a Europa, la majoria de països decidiran que estarem fora. Bueno, ja en parlarem. De moment, jo he conegut les opinions de Lituània i Letònia que no precisament anaven en aquest sentit. Deien, exactament, primer que reconeixerien l'estatus... No, hi ha hagut un d'ells que no. Hi ha hagut ciutats amb Letònia que s'ha ratificat amb el que va dir.
Home, si Letònia ho diu, llavors ja em fa preocupar.
No, vull dir que no està tan clar. Ja veurem què faran la resta de 26 països de la Unió Europea. Ja ho veurem, perquè al final a Europa els països es mouen per interessos. Ja veurem quins interessos tindran. Escolti, això d'Europa jo no ho utilitzaria com un element de la por. Crec que nosaltres, els catalans, a més hi ha també un informe fet pel govern alemany, a la presidenta, a la cancellera, la senyora Merkel, on diu clarament que l'estatus que hauria de tenir Catalunya si esdevingués independent, segurament no podria entrar immediatament a la Unió Europea, però de facto hi entraria. O sigui, que podríem continuar en la situació en la que estem ara sense formar-ne part, però per entrar-hi de facto al cap d'un parell o tres d'anys. No?
L'últim que va parlar d'això, ahir o abans d'ahir a Catalunya Ràdio, Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu, un català, alt funcionari de la Unió Europea, que VilaWeb ha fet un exercici de recuperació de memòria històrica, va ser candidat d'UCD en les primeres eleccions democràtiques, candidat a Catalunya per la UCD, i després va accedir al Parlament Europeu per la via de ser assessor d'una eurodiputada d'Unió, d'Unió Democràtica de Catalunya. Ho dic perquè tothom té un encaix polític, per molt alt funcionari de la Unió Europea que siguis, no són tan escèptics com a vegades sembla que volen fer veure. Més.
Bé, jo el que voldria assenyalar és que torno una altra vegada al tema, però és la clau, no? És dir, el dret a decidir, que es vol, aquí estem tot el temps repetint matxaconament, el poble de Catalunya té que decidir, però el primer que es té que saber és què volem que decideixi el poble de Catalunya, perquè tenim, per exemple, aquí el PSC, que defensa que Catalunya té que ser s'ha de reformar la Constitució i convertir Espanya en un estat federal. Bueno, és una proposta immadura, hem de dir, no? Però és una proposta concreta.
Immadura per vostè.
Què sotmetarem al poble de Catalunya? Que sigui un estat federal, que sigui un estat propi, que es faci un pacte fiscal, què és el que li volem sotmetre? Per això és el primer que s'ha de fer és dir-li als catalans que és el que cadascú defensa.
Bueno, dir-li als catalans o preguntar-li als catalans què volen ells defensar.
Per exemple, vostè imagini que, perquè això del club, per exemple, del senyor Puigneró, que tenen la tendència a veure's ells mateixos solament com si solament en el món fossin ells, i resulta que a Catalunya són molts catalans, molts més dels que estaven a la cadena, encara que hi hagués una quantitat de gent important. Vostè imagini's, per exemple, que Tarragona surt a la província de Tarragona, la de Lleida, la Girona o la de Barcelona, surt que la majoria vol seguir sent espanyola i en canvi les altres no. Què passa aquí? Que els de Tarragona no tenen dret a decidir? Vostè imagini's que s'ha de determinar amb quins percentatges es faria un hipotètic referèndum sobre algú concret, repeteixo. És a dir, que ja basta, si vota el 50%, llavors el 26% dona una majoria en un sentit, és que aquest 26% li pot imposar en el 75% restant que sortim d'Espanya, això hipotèticament seria possible, això no té sentit, en el meu entendre. En tot cas, és una qüestió que s'ha de parlar. Són tota una sèrie de temes que s'han de parlar primer, que s'han de negociar, que s'han d'estudiar. Estic posant exemples com es poden posar mils, però és un tema d'una complexitat enorme. No es pot simplificar. Quan es simplifica com s'està fent i es llença a tanta gent de bona fe, a tants catalans que l'únic que els hi passa és que estimen a la seva terra i estimen la seva llengua i estimen el seu poble, i se'ls hi fa, els dirigents els hi posen davant una cosa com aquesta que els estan enganyant, perquè el que estan fent és enganyant-te'ls i portant-te'ls per uns camins que no se saben on van. Ara és molt fàcil, això de dir, no, Europa potser sí que Europa està dintre de 3 hores.
Queden 7 minuts.
Però això no ho sabem, o sigui, no podem tirar-nos de la moto d'aquesta manera. És molt irresponsable.
Responsables el que fan vostès.
Els demano brevetat, queden 7 minuts.
Jo d'entrada, i permeti'm la llicència, jo crec que hagués estat més interessant després del ple haver abordat temes del ple, de temes locals, que per això estem a...
Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
no, bueno,
és un tema del ple,
Bueno, és un tema del ple, però que ja...
Precisament, si no portin el ple,
ha estat debatut en el ple, però no, però jo crec que... temes d'interès local, aquest evidentment el té, però bueno, potser estem esmerçant excessivament.
3.500 boatencs van assistir a una Lliga Catalana.
I jo no vull apel·lar a la...
Sembla que no és un tema d'interès local.
Anem al fons de la qüestió, no si el moderador ha fet bé la seva feina.
No, no li parlo.
Vagi al fons, perquè ens queden molt pocs minuts, senyor Soler.
No, senzillament jo crec que és reiterar tot el que s'ha dit i tot el que s'està a la premsa local, vull dir, aquí a la premsa local i a la premsa generalista, no? És a dir, aquí hi ha unes posicions que se saben perfectament i aquí quasi ningú es mou del seu guió, i deixa-m'ho dir d'aquesta manera, ningú es mou del seu guió a excepció del Partit Socialista Obrero Espanyol, que ha anat fent un viratge pels replantejaments des de que es fan des del PSC. El Pere Navarro durant aquests darrers mesos les Espanyes, no? Ha anat a córrer les federacions del PSOE a explicar aquest posicionament. Prova d'això, va haver-hi la mínima obertura del document de Granada, prova d'això, doncs, que com a mínim la reforma del marc constitucional ja no és un tema tabú en el si de les files del socialisme espanyol. I per tant, ens hem de congratular d'aquest viratge. Ara, a les altres formacions, doncs, jo crec que tenim un bagatge sòlid i un argumentari sòlid, i que no ens hem mogut quasi ni d'una coma. Des de les darreres eleccions, els partits seguim defensant el posicionament que portàvem en el nostre programa electoral. El que sembla inversemblant és que sembla que com si aquí no passés res. I mirar cap a una altra banda, o no veure el que està succeint, és ser de sec. I per tant, el Partit Popular, en aquest cas, que és el govern d'Espanya, o el Partit Popular aquí a Catalunya, el que està fent és obstruint i allargant al màxim. Per què? Molt breument. Per si canvia la situació econòmica, si ve un temps de bonances, i això s'acaba apaivagant i és fruit d'una flor d'estiu.
Bé, qui s'ha mogut i qui ha reconegut a l'Estat el dret a exercir el dret a decidir ha estat Izquierda Unida, els companys de coalició d'Iniciativa. En qualsevol cas, Iniciativa ha intentat fer la seva feina a l'Estat i convèncer el seu company de coalició al Congrés dels Diputats. I jo el que voldria posar sobre la taula per acabar és que és, efectivament, volem una consulta. Efectivament, senyor Carreras, no és un tema d'uns dirigents que manipulen una majoria. Això jo crec que supera els dirigents i els que, bueno, els polítics en general. Jo crec que és un moviment de la societat civil, de fons, que ha fet moure moltes posicions, i crec que això, en aquest cas, en certs llocs de poder, no diria a Madrid, sinó a la meseta, no s'entén, perquè la cultura política és diferent. I això ho deia, per exemple, hi ha una entrevista al Suso del Toro, no? Una de les veus a l'Estat molt crítiques amb l'actitud del govern de l'Estat. No?
Jim Bros?
Sí, la CUP, com que no té representació a l'Estat ni la tindrà mai, no s'ha mogut del seu posicionament, i per tant...
Pues els donaven un diputat, el periódico.
Però... en tot cas, el Jordi i el PP en general... Al final, sempre que es parla d'aquest tema, acaben apel·lant als sentiments...
El Carreras, vols dir, no?
Sí, el Jordi Carreras. I acaben apel·lant al que ells també són catalans i s'estimen la seva terra, etc.
És que ho som.
No vull posar en qüestió això, ni vull posar en qüestió el fet de que hi hagi molta gent del PP que se senti català i s'estimi la teva...
Ara, no és que se senti més que som català.
No, sí, tant i tant. Ara, el debat no és aquest. És que el debat és... es diu dret a decidir i es diu democràcia. És així de senzill. No hi ha el debat. Si posem el debat en el terreny dels sentiments, anirem pel mal camí, perquè és evident que ja sabem el que passa. Per tant, el debat és un debat polític, és un debat en el qual hi ha molta gent. El Joan ho comentava, la força de la societat civil. Hi ha molta gent que vol exercir la democràcia, i hi ha unes lleis, perquè és així, hi ha unes lleis i un govern que no ho deixa fer. Aquest és el debat, no hi ha més.
Escolti, jo crec que els catalans hem demostrat al llarg de la nostra història i en els darrers 30 anys que hem sigut un poble que hem acatat les normes, que hem sigut obedients, que hem intentat portar els nostres projectes polítics
massa.
Dins del marc, no? Dins del marc, diguéssim, dels marcs legals que se'ns dotava per part de l'Estat. Així ho vam fer amb l'Estatut. Se'ns va dir, escolti, no facin com l'Ibarretxe, portin grans majories, facin un estatut que porti una gran majoria, diguéssim, aprovada pel Parlament de Catalunya, van fer un procés impecable. Impecable. Escolti, i aquí els que vos, al final... Sí, sí, impecable, senyor Calderón, bueno, impecable.
Fins que el senyor Mas va anar...
Impecable. A Obama, va ser un procés impecable dins de la Constitució, etc. Fins que finalment el Partit Popular va decidir doncs, que allò no li interessava, no li interessava el que opinava el poble de Catalunya, no li interessava el que opinava la gran majoria de Catalunya, i per tant, escolta, això va ser un punt d'inflexió cap a una nova via, que és el que estem explorant en aquests moments. Aquesta nova via que estem explorant en aquests moments també és democràtica. Perquè vull recordar que nosaltres al final ens devem als nostres electors. I els nostres electors, majoritàriament de Catalunya, han decidit que volen fer una consulta i que volen votar quin ha de ser el marc de relació amb Espanya pels propers anys, o sigui, el futur de Catalunya.
Se'ns ha acabat el temps. Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Jordi Carreras, pel Partit Popular, Pere Soler, pel PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP, gràcies per aquesta primera tertúlia. Tant de bo tinguéssim més minuts, senyor Soler, per parlar d'altres coses. La setmana que ve tornarem, un cop per setmana, cada dimecres, els nostres polítics locals, aquí, a Cugat.
Jo vull, de totes maneres, gràcies, el que hagi tancat gràcies. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament, hagi tancat el debat ell sol, quan és el primer que ha començat, que sàpiga que com sempre...
Ara les notícies, sisplau, ara tanco jo, les notícies, i després Sant Cugat de Fons, Matins en Xarxa.